seva gran visió. En una taronja la seua nova revolució. Des de l'or al mercat el fruit va...
Miren, i els Premis 20 de febrer són uns guardons atorgats anualment per l'Ajuntament de Vila-real durant les festes fundacional. Objectiu: reconèixer persones i entitats que han contribuït de manera significativa al desenvolupament i benestar d'esta ciutat. Aquests premis es lliuren en commemoració de l'aniversari de la Fundació de Vila-real, que celebra avui. I clar, tenim una professora. Anem primer a veure si van vostès lligant-lo i arribem al nom. A una professora amb una llarga trajectòria, docent i autora de llibres de text, guardonada en 1995 amb el Premi Nacional de la Innovació Educativa. Teresa Ortell Renau.
Bon dia a tots.
Yeah. És que no se pot tindre una ciutat en més que ha donat més gent que ha fet o que ha donat rebombori a tot el món, no?
Jo sóc d'una generació que van tenir la grandíssima sort d'encetar l'institut. El Tàrrega ens va obrir les portes al món. Vam poder estudiar tota aquella gent que eren fills de llauraors i que la veritat no havien tingut oportunitat perquè Castelló ens quedava molt lluny. Els llauraors no són precisament aquells que donen als seus fills l'oportunitat d'anar a estudiar fora. Han de ser persones que ho tinguin claríssim. Els nostres pares no ho tenien tan clar. Però aquest institut ens va obrir les portes a tots, no a mi, als meus amics, als meus companys, a la gent de la meva edat i a altra gent un poc més jove. I la veritat és que tots vam anar fora, vam estudiar així, vam anar fora i hem tornat tots a casa, hem tornat al cap de molts anys.
Però ojo, jo per exemple m'agradaria parar en aquest Premi Nacional d'Innovació Educativa. En què consistia aquest projecte?
Estava treballant, en aquest moment no estava dins de les aules, perquè la meva trajectòria és molt variada, ha estat en aules, ha estat a l'estranger, ha estat a molts llocs, i en aquest moment estava en formació de professorat i també en l'equip de reforma, en la primera reforma que es va fer de la LOCSE en València. I em van oferir fer llibres de text. A mi no m'agradava molt fer llibres de text. Jo no soc massa partidària, ho sigo molt per les editorials, però no soc molt partidària dels llibres de text. Però també tenia que, si no m'ho oferien a mi, ho oferien a qualsevol altra persona que estarà a l'equip. I llavors vaig dir, va, ja em llancé jo. I va ser un premi d'educació i societat dins, no només d'innovació educativa, sinó que es premiava també la capacitat que tenies a l'hora de fer una proposta per escrit, perquè clar, allò queda allí per a sempre, no? Pues que tinguera, que replegara un poc la diversitat de les aules, de diferents cultures, perquè en aquest moment nosaltres començàvem a tindre molta immigració, moltíssima immigració, i això no estava recollit en els llibres de cap de les maneres. I vaig fer un tipus de proposta, en certa forma, que recollira aquesta diversitat tan ampla que teníem a les aules per a primària. Perquè jo sempre pense que tot el que no es fa des de primària difícilment després ho arreglem des de secundària. És algo que, con la meva trajectòria ve des dels més menudets fins a l'institut, la veritat m'ha donat temps a veure que realment ahir és on està la tasca a fer, no? I després, i sa tasca, si s'ha fet ben feta o si ha hagut oportunitat de fer-la bé, en secundària la cosa canvia, i si no, no tenim ja moltes possibilitats, les coses com siguin. I ahir és on me van donar el premi, no? Per el tipus de proposta que vaig fer, sobretot el tipus de plantejament obert, d'un llibre obert, on se replegara qualsevol tipus d'idea dins de les aules, tant del professorat, que també hi ha que tindre-lo en compte, perquè és que si no, només seguís exactament el que te diu el llibre, i, des de llavors, també de la quantitat d'alumnes diferents que ens arribaven en aquell moment, en massa, ja pràcticament.
Claro, però la innovació educativa, perquè en aquest moment això era una innovació educativa, és a dir, allò s'ha quedat estancat o vostè veu que la innovació educativa és una prioritat per als docents?
No s'ha quedat estancat, no s'ha quedat estancat, però sí que és veritat que les editorials en lloc... sí que han intentat fer una oferta variada, però aquesta oferta variada sempre ha estat, sempre, penso jo, a l'ull no m'equivoque, sempre ha estat dins d'uns paràmetres que són molt quadriculats. Innovar i escriure llibres de text és complicat, perquè el llibre de text, al cap de 2 o 3 anys, s'ha quedat ja per a tirar, vull dir, és obsolet totalment, no té trigat, la societat ha avançat moltíssim més. Un llibre de text no tinguera que tindre una durada més enllà de l'any per al que s'utilitza, i ha de ser, més que un llibre a seguir, ha de ser una guia, que és el que jo vaig intentar fer en aquell moment, una guia de propostes didàctiques diferenciades per a que el professorat, en funció de l'aula, pues, triés la que més li agradara. I ho vaig fer per a tercer, per a quart i per a cinquè. En aquell moment vaig fer 3 llibres diferents de llengua, jo soc de llengua pura i dura, per a cada una d'aquestes edats, de primària, estem parlant de primària. Clar, això no t'ho sols trobar en els llibres. Els llibres no són precisament la font d'innovació. La innovació està dins de les aules i en la discussió del professorat. I no tenim massa temps, no n'hi ha molt de temps per a que el professorat faci aquest tipus de tasques. Perquè quan acaba la jornada, tant la gent de primària com la gent de secundària, primer que ha de preparar per al proper dia, perquè això a vegades és un dia a dia, tu dius, bueno, jo tenia planificat aquesta setmana de fer una sèrie d'històries, però tinc una aula que com no canvie, no tirarem endavant. Llavors això cada dia s'ha de revisar contínuament. Són moltes hores, molt cansat, els alumnes són molt cansats, i clar, discutir les idees, això no n'hi ha temps de fer-lo. I ahí és on està la innovació, sempre.
Claro. Jo anava a preguntar-li, no? Quin és el tipus de repte més important que vostè s'ha trobat? Si ha sigut en els educadors, és a dir, en els docents, o en els xiquets, en els jovens? Quin repte ha sigut més difícil?
Sempre ha sigut més complicat treballar en el professorat. Ja que dir-ho, ho dic així un poc en por, perquè mira que el professorat té ganes de treballar, la veritat, però no té temps i està cansat, i la societat tampoc li ha donat una empenta com per a que tingui la il·lusió que teníem, pues, quan jo vaig començar. I jo recorde que quan vaig entrar a les aules que tenia 40 criatures allí.
40
criatures, no com ara que dius 20, 30, i quan en tens 30 ja no saps per on tirar-li. I tots, bueno, també és veritat que l'educació que rebien de casa aquelles 40 criatures no és la mateixa que tenim en aquells moments. No és que els pares no els eduquen, sinó que és totalment diferent. La societat també té moltes altres coses que en aquest moment no tenien, ni mòbils, ni teníem taulets, ni teníem res de res per a poder distraure's, i era molt més fàcil controlar els alumnes. A veure, controlar en el sentit que tu podies entrar a l'aula i podies treballar bé. Avui en dia la cosa és molt més complicada. Tens competències digitals que a vegades no saps com compaginar-les.
Sí, però jo parlava fa poc en una companyera meua, que ella el que fa és que va entrar a donar classes i se donava compte que li s'adormien. I què va fer? Va digitalitzar, és a dir, ho fa com una pel·lícula.
Yeah.
I es capta l'atenció.
Això és molt difícil. Jo, per exemple, no estic massa d'acord en que tot el món que tenen dins de les aules siga digital. El pensament no és digital. El pensament és algo que està connectat a la mà. Tot el que tu no treballes al mateix temps que estàs fent, pues difícilment, vull dir, són èpoques de TikToks. El que digitalitzes queda molt bé, queda com a visió. No t'adors, si és molt divertit, perquè a vegades també s'adormen, però després no te queda en el teu pensament. En el teu pensament queden aquelles coses que tu has tingut que treballar manualment, tatxar, sí, destatxar amunt, sí, i avall, desfer, retallar, ficar, però no tot el que està digitalitzat. Això serveix per a passar un moment de la teva vida, no serveix per a aprendre per a sempre. La sort és que després poden fer consultes. Les consultes les tenen a l'ordre del dia, que nosaltres teníem diccionaris, i per agarrar un diccionari la feina era teua. I les consultes són també igual, ràpides, fàcils d'aprendre i fàcils d'oblidar. I nosaltres necessitem una joventut que tinga un pensament estable, capaç de coordinar les idees, capaç d'entendre quina és la societat que tenen i quins són els canvis que han de fer perquè el seu futur siga millor que el nostre. I això no se fa així tan fàcilment, no és fàcil.
Algo que també m'agradaria que vostè em diguera, si en algun llibre o projecte del que vostè se senta especialment orgullosa, que hagi llegit o que no hagi llegit. pot ser un de ara, per exemple.
Ja, ara, aquest any volia dedicar-me només a fer tot un llibre en el que recull totes les propostes d'escriptura creativa que he anat fent al llarg de la meva vida. I la veritat és que he començat, però això és una tasca llarga i que després per a corregir i per a reajustar i perquè no siga una sèrie de receptes, no? Que la gent copia, pues mira, aquesta recepta m'anirà avui pa avui, l'altra pa demà, que estiguin totes argumentades i que tinguin la seva raó de ser totes elles i que a més siguin variades per a que tot el món pugui fer la tria que necessita en un moment donat. Pues això és el que a mi m'agradaria fer abans de desaparèixer, perquè és que si no al final me queda com una sèrie de llibretes una damunt de l'altra, de tot el que jo he anat fent al llarg de la meva tasca docent, però això sí que m'agradaria ficar-lo damunt del paper i després, en certa forma, pues mira, si algú pot aprofitar, editar-lo, i si algú pot aprofitar-lo, doncs ahí queda. Això és una de les coses que m'agradaria, però una altra cosa que jo sempre tinc en el coret són els contes infantils. La meva gran pena a vegades és que molts dels contes infantils que són molt bonics i que tenen una història de veritat són estrangers i es traduïssen poques vegades. I no dic jo que nosaltres no tinguem alguna cosa bona, però n'hi hauria que tindre moltíssimes més per a que l'oferta fora àmplia i de totes les temàtiques.
Bueno, ara que la tinc així també m'agradaria que vostè em diguera que li pareix això de la consulta de la llengua base.
Ai, senyor, no volia ficar-me. Ai. Però si no em mullé malament. Mira, a mi em sembla que aquesta consulta està fora ja de lloc, sobrava. Perquè nosaltres estem en una terra que es parlen dues llengües i que és una fortuna que els nostres alumnes tinguin dues llengües i no només una.
Clar.
Perquè quantes més llengües parles, més llengües eres capaç d'aprendre. Jo me'n vaig anar a l'estranger a les meves filles, la més xicoteta tenia 2 anys i mig, i la vaig ficar directament a la maternal francesa. I la meva filla sap un francès que no sap, ni els mateixos francesos d'allí, no té accent, no? Vull dir, ningú sabria, si, perquè veuen després els cognoms, que és d'esta terra. No li va costar res ni aprendre al mateix temps, en 2 anys i mig, el francès, el castellà i el català. No va tindre cap tipus de problema, cap tipus de problema. I això, no només això, i l'altre igual, Els ha donat una obertura cultural i una facilitat per aprendre qualsevol altra llengua, que jo a vegades quan he parlat amb companys de Madrid, que només tenen castellano i puro, em diuen, és que jo no sé com tenéis tantíssima facilitat per a poder hablar llengües i que no se us note. I dic, és que nosaltres hem nascut en 2 llengües al cos.
I això és una bona explicació. Hem llescut en 2 llengües al cos.
És veritat.
Jo vaig anotar meu.
Sí, sí, sí.
Li robe la frase.
Pues apunta-te-la tota per tu, no te preocupes, que jo no soc envejosa. I no només això, sinó que, a més, així, en Vila-real i en aquesta terra nostra, i tot la nostra, de llarg a baix, de munt i avall, hi ha gent que en té 3 i 4. Quina enveja, per favor, perquè els àrabs, a més, en tenen una altra. Ja volia jo també tindre una altra. I els que venen de Romania, i sostenen una altra llengua més a més, sostenen ahí el camp obert per aprendre llengües contínuament. I ara, a aquestes altures, se li acudís fer una consulta? Per a què? Per a marejar sense ninguna base, que a més segurament el que farà segregar alumnes dins de l'aula perquè el nombre no coincidirà i a veure com ho arreglen? No volia ficar-me.
Bueno,
però és impossible no dir que estem en una terra que som afortunats, que tenim 2 llengües i que en cap moment ens hem de sentir que la nostra llengua, que és l'original, que és el valencià, s'ha de deixar d'estudiar a les aules.
Bueno, pues Vila-real la premia a vostè en les seues festes fundacionals. I ara, clar, home, jo no sé com li diuen, on li diuen, com s'assabenta?
Pues de la manera més tonta possible, perquè veig un número que no conec i digues, oh, ràpidament, un spam com una catedral, i anava ja a tallar-lo i torna a tocar el mateix número i dic, mira, que casualitat, perquè normalment toquen des d'un altre telèfon, sí. I dius, ja saps que això no funciona. Dic, qui serà el pesat que ara em dona pel sac? Estes. Total, que agafa el telèfon i me diu l'alcalde de Vila-real i jo, ja, tota innocenta, dic, senyor, per favor, algun empastre ha fet gros, alguna multa tinc que pagar, que m'he cridat, home, jo dic, jo no tinc res amb vosaltres, però, per favor.
Ho tinc tot pagat.
I ell em diu, no, què esperes per mi? I ja em va deixar a 4, no sabia ni què me dia, perquè no me l'esperava de cap de les maneres. T'assabentes normalment perquè te truca l'alcalde i, clar, tu veus un número allí que no l'envies, no el fiques a l'espam, de casualitat, que és el que jo vaig fer, i després, quan hi ha reaccions, que ja has penjat, que és quan reacciones, dius, ui, mira tu, però jo pensava que el meu poble no sabia que existia, i de moment han tingut el detall de recordar-se de que estic així, de que volen fer-me un reconeixement, pues, molt agraïda i molt orgullosa.
I aquí és la primera persona que li ho diu?
A la meva filla. És que jo tinc una filla, la meva filla major, que és la més poblera del món mundial. Ahí està, que pobreta, jo les ha portat des de cap, d'ací cap allà, vull dir que no hem estat mai a un lloc fixe, les ha fet es moure molt pel món, però ella està enamorada del poble. Ella no viu així ara, està a Tarragona, però ella està enamorada del poble totalment. I l'altra que jo, perquè a més han estat anys en l'exterior, ella va estar 2 anys a París, l'altra ha estat 2 anys a Bèlgica, vull dir que han estat anys, i jo pensava que se quedarien per ahir pel món, i no, tot és així, hola. O sigui, la cosa que se queda el poble.
Que viu molt bé a Vila-real.
Sí, viu molt tranquil, Això és la veritat.
A mi, però hi ha que eixir, eh?
Així, jo sempre dic, dins del poble no s'aprèn. S'aprèn. Quan tu has anat fora, has vist altres coses, i llavors quan tu pots tornar i entendre el teu poble, perquè és aixina. Perquè quan eres jove tu no entens perquè és un poble tan tancat, saps? I és un poble molt treballador i molt creatiu i amb moltíssima iniciativa, però quan estàs fora te dones compte de per què tu també eres així, perquè tens un poble que t'ha fet d'aquesta manera. Tu, el poble te cria, en certa forma, i criar una persona no és fàcil.
Sí, jo crec que la idiosincràsia que tenim, evidentment, és... Són molt treballadors, però molt poc disfrutons.
Ah, no.
Ens costa... Per exemple, quan vam vindre al Cine Sucre, d'aquesta persona li sorprenia que només anàrem al cine en cap de setmana. I és aixina.
És aixina.
Entre setmana...
És com si perguérem el temps.
I és cultura.
És cultura. Però no mos pot traure ningú aquesta mania que tenim de treballar i treballar i treballar. I a vegades també ho penso, jo dic, és que tinc que agrair a la meva família que m'ha deixat treballar tant, perquè el meu home, que no és d'ací, bueno, ell és d'Alcalà de Xivert, tampoc és que se'n vagi molt lluny, pues no ho entén tant, i aquesta afició que li tenim al treball. Bueno, pues, i les meves filles, que m'han criticat moltíssim, perquè com no tenien mare, tenien una persona sempre ficada estudiant amunt i avall, fan exactament el mateix. Clar. I escolta, heu parlat mal de mi tota la vida i ara què esteu fent?
El mateix. Jo penso que això ho tenim dins de les nostres cèl·lules internes.
Alguna cosa n'hi ha en este poble que te bateja d'aquesta manera. Tu vas a treballar fins que te moriràs, punto. I efectivament, perquè jo ara que m'ha jubilat podia estar perfectament davant del sofà mirant la tele, però me mor, que me feu una cosa d'estes i a mi ja me podeu enterrar l'endemà. N'hi ha que treballar. Ja, mentre jo tinc un fil de vida... I sa vida n'hi ha que disfrutar-la. I disfrutar-la també és el teu treball.
Jo imagine que contenta, que satisfeta, molta gana de rebre el premi, emocionada, no?
Pues un poc així, dic, bueno, no sé què passarà, però sí. I sobretot també, que això ho porto en el cor, ma mare era molt poblera també, con la meva filla, més que tots nosaltres. I ella sempre, això, a ella l'havera fet feliç, feliç com no ho sap ningú. Així és que no sé si n'hi ha vida o no vida, però allà on estiga segur que està contentíssima de que la seva filla pues, reba un premi d'aquest tipus, una distinció d'este tipus.
Pues Teresa Ortells, gràcies per haver estat ací.
A vosaltres.
Enhorabona.
Moltes gràcies.
Perquè te ho mereixes.
Bueno, d'això ho sempre pensa que no mereix les coses, però si algú ha pensat en mi, pues moltes gràcies per a tota la gent que m'ha fet el reconeixement.
Moltes gràcies, Teresa.
A vosaltres, vinga, gràcies.
Perdre tota la terra, 750.